Benvinguts a l'Internauta, un programa de VilaWeb i la Universitat Oberta de Catalunya.
Ep, bona vesprada a tots, xiquets i xiquetes. Això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell va començar l'any 1995 a la sintonia de Catalunya Ràdio i que aquesta temporada emetem des de VilaWeb, www.vilaweb.cat, www.linternauta.cat, en format podcast i des de 30 emissores de ràdio de tot el país en format tradicional de la ràdio antiga, aquella que emetia per ones i feia aquelles coses d'abans. Entre ells Ràdio Arenys, i ara sabreu per què, perquè els nostres convidats d'avui venen de la Galla Vila. Amb nosaltres, com cada setmana, Jordi Carreño, a l'altra banda dels vidres, Martí Crespo, Cristina Ribas, què tal, com estàs?
Hola,
Cristina? Pels torrons, xingabels, xingabels,
xingabels. Sí, sí, estic sense Twitter, després t'ho explicaré.
Estàs sense Twitter?
Sí.
Oh.
Això és terrible per mi.
Oh. Ara ens ho explicaràs. Nosaltres avui tenim a Ivan Tús i a Joaquim Mac. Benvinguts, com esteu?
Hola, molt bé.
Heu aguantat els torrons també vosaltres?
Sí, aguantem els torrons.
Teniu Twitter?
Sí, tenim Twitter.
Val, d'acord, per tant no és una cosa massiva.
Quina sort.
Quina sort. Ivan i Joaquim, Ivan és el CEO, el director general de CompeGPS, www.compegps.cat, que és una empresa d'Arenys de Mar que fa fa aparells d'aquests per GPS, per orientar-se especialment per la muntanya, després en parlarem, però no només, etcètera, etcètera, i que compren mapes a Teleatlas, que és la causa de tot aquest enrenou que han tingut aquestes setmanes amb el Google Maps. Joaquim Mac porta el màrqueting i comunicació de l'empresa, una empresa que, per cert, exporta la majoria dels seus vendes a l'estranger i ha rebut, entre altres, el premi de jove empresari del Maresme. Amb tots dos, amb el Martí i amb la Cristina, parlarem de tota aquesta cosa dels mapes i tot l'enrenou que s'ha organitzat, però també de moltes més històries, entre altres, de com pot sobreviure la Cristina Ribas sense Twitter.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com sabeu, aquestes setmanes ha anat plena la xarxa amb la història aquesta del Google, el Teleatlas, totes aquestes coses, i un dia vam preguntant i mirant a veure què estava passant, que per cert no s'ha solucionat encara. Google afirma que és un problema d'ells, que no és de Teleatlas. Tenim raons per pensar que sí que és de Teleatlas i que no és de Google, però Google sabrà per què diu aquestes coses. Però bé, parlant-ne i buscant-ne, i aquí al país qui fa coses d'aquestes, va aparèixer la gent de CompeGPS, i vam estar parlant amb ells i al final vam dir, escolta, per què no veniu un dia a l'Internauta no només a parlar d'això, de què ha passat amb aquesta gent, sinó a explicar una mica què fan. Ells comercialitzen un GPS que es diu TuneUp, de dos navegadors, entenc que vol dir, un programa és com un que es diu Land, etcètera, etcètera. Així que, minu de publicitat.
Bé,
què feu? Exactament,
sí,
què feu? Vosaltres esteu a Arenys de Mar?
Estem a Arenys de Mar, al polígon Vall de Gata.
Al costat dels Mossos.
Exacte, hi ha els bombers.
Ben servits en cas de necessitat.
Exacte. I bàsicament nosaltres ens definim com una empresa primer de software. La majoria dels empleats són programadors tècnics i també doncs, distribuïm, com bé has dit, el GPS TuneUp, que la paraula TuneUp és de dos navegacions, que el tret diferencial d'aquests GPS és que tant et poden portar tant per carretera com per fora de muntanya. D'aquí ve el nom, no? I a part, doncs, sí, com bé deies, doncs, també tenim un catàleg molt important de cartografia digital per complementar aquests softwares i aquests mapes, no? L'empresa consta actualment, si no m'equivoco, de 25 treballadors i bé, anem, com tu també bé has dit, doncs exportem la majoria el 70% de la nostra facturació bàsicament és a l'exterior. Sobretot als grans mercats, el gran mercat és França.
Ah, sí? Tot això, de totes maneres, com cada setmana, suposa que formarà part de l'explicació que ens fa el Martí Crespo sempre en el seu informe.
L'informe de Martí Crespo.
Bé, doncs això, posem una mica de context al programa d'avui. Google va presentar l'aplicació de mapes el 2005, un any després d'haver comprat el servei, o més aviat la idea, a una empresa australiana. I des d'aleshores, com sol passar, diguem, amb una gran part doncs, dels seus productes, doncs Google Maps s'ha convertit en una referència a la xarxa en el seu terreny, en aquest cas doncs, el de la cartografia en línia, a través de mapes i fotografies reals captades amb satèl·lits, avions i tota mena de vehicles terrestres, des de bicicletes fins a cotxes, fins al que vulgueu. Tot i ser un referent, el Maps no s'ha estalviat de problemes notables i algunes polèmiques doncs, al voltant de la informació doncs, que apareix en aquest servei. No fa gaire, per exemple, doncs, la ciutat brasilera de Rio de Janeiro doncs, protestava perquè s'hi destacaven moltíssim les faveles. Fa un any, tropes de Nicaragua van ocupar una illa que, segons Google Maps, també erròniament, doncs, era sota la seva sobirania, però que controlava...
L'Eben Pastora, no sé si algú se'n recorda no. d'aquest, quan el tema de la contra... Bueno, els més vellets ens en recordem d'aquest, que s'ha modernitzat tecnològicament, ara invadeix per culpa del Google Maps, però en la seva època ja era tremendo.
Bé, doncs, a part d'aquests casos, doncs, hi ha hagut altres vegades doncs, que han desaparegut ciutats senceres o que s'han canviat carrers entre unes ciutats i unes altres. A mitjan desembre, el que comentàvem abans, doncs els usuaris de Google Maps del nostre país van poder observar com hi desapareixia el català i era substituït per topònims traduïts literalment i esperpènticament, sobretot, a l'espanyol. Responsables de Google doncs, van atribuir inicialment l'error al proveïdor principal de dades cartogràfiques de Google Maps a Europa, que era la companyia aquesta neerlandesa de Teleatlas, que de fet depèn de TomTom, i posteriorment, per això, van assumir-ne tota la responsabilitat. I van anunciar doncs, que ja ho corregirien ràpidament. De moment no està del tot corregit, suposo que és una qüestió ja més de fer-ho manualment, i sobretot han començat doncs, pel Principat, però a les Illes i al País Valencià doncs, els problemes continuen. Més enllà doncs, de saber, o del que digui Google, que és un problema, ells se'n responsabilitzen, diuen que és un problema seu, el fet és que altres doncs, empreses doncs, que treballen amb les dades de Teleatlas també han tingut aquest problema, vosaltres mateixos.
Mm. Pot ser que ens expliqueu per començar a situar-nos, perquè és un món bastant desconegut. O sigui, vosaltres, per exemple, compreu, en aquest cas a Teleatlas, mapes. És a dir, n'hi ha una empresa que fa mapes.
Correcte,
que seria Teleatlas, no? O que n'hi ha altres pel món, m'imagino, que fan mapes, no crec que sigui l'única, no? I això seria, podríem dir que això és com una capa sobre la qual altres feu productes? És a dir, sí. Vosaltres, per exemple, quan feu els vostres productes, de tot això de muntanya i tot això que expliqueu, perquè clar, el Teleatlas, tu te n'inxes de la carretera i allà n'hi ha una taca de color, allà no n'hi ha res més. I, en canvi, vosaltres poseu fonts, rierols, muntanyetes i abrets. No? Com funciona això, que són capes diferents, cada empresa fa una cosa?
Sí, efectivament. O sigui, Teleatlas fa uns mapes que estan molt bé en tema carrers i carreteres, però després res més, ho pinta tot de color verd. Llavors nosaltres busquem altres empreses que facin mapes més topogràfics, més d'excursionisme. Per exemple, aquí a casa doncs, treballem molt amb l'editorial Alpina, que fabriquen mapes d'excursionisme.
De tota la vida, sí.
Efectivament, ells per això tenen mapes de zones turístiques. Eh? Tenen Montseny, tenen Collserola, tenen gran part del Pirineu, però hi ha llocs que no són turístics que no tenen mapes. I en aquests casos comprem els mapes directament al govern espanyol, a l'Institut Geogràfic Nacional.
Ah, caram.
Que ho tenen tot.
Ah, sí. A veure, tots els països han de tenir un mapa topogràfic sencer, que sigui per defensa, per catastre, per control, per inundacions... Llavors, els països fabriquen aquests mapes de muntanya, mapes topogràfics. El que costa molt és comprar-los. Oiga, que quiero venir a comprar. No, no hi ha manera. O sigui, sóc jo el que pago, però ven-me'ls.
L'Institut Cartogràfic de Catalunya?
Això és militar, no? Ah, perdona.
El de Catalunya.
El de Catalunya no...
El de Catalunya també ho té.
També ven.
Sí, el que passa que ens va semblar més fàcil anar a l'Institut Geogràfic Nacional perquè teníem solucionat tot Espanya. Amb l'ICC hem intentat també tenir col·laboracions, però també ens va costar bastant i bueno, pues, com que ho vam aconseguir de l'IGN, vam pensar, pues, mira, ja hi som.
Però la vostra feina és crear un software, per exemple, que podeu col·locar dins d'un aparell GPS tota aquesta informació, fer-la que funcione, no? És que no tinc ni idea de com funciona això.
Sí, sí,
ho trobo un món molt surrealista.
Mapes, no?
Exacte, sí, és un software que visualitza qualsevol mapa,
te'l pot pintar en 3D i sobre aquest mapa doncs, pots programar una ruta, pot gravar-te una excursió, després tornar-la a veure per veure com ha anat. Bueno, moltes aplicacions de, basades sempre en mapes i en la posició teva que dona el GPS.
I aquest software és el que feu vosaltres?
Sí, sí, és fet sempre per nosaltres.
Val. I llavors això reacciona amb aquells famosos satèl·lits que teníem fa 2 o 3 setmanes, vam tindre uns dels satèl·lits que ens explicaven que això, no? Que el GPS envia la senyal. Jo pensava que rebotàvem i li enviàvem la senyal al satèl·lit i el satèl·lit ens deia on érem, però resulta que no.
No.
El satèl·lit només emet.
El satèl·lit no fa res. Bueno, explica-ho tu. Perquè...
Sí, sí, els satèl·lits només emeten i simplement doncs, l'aparell el que tens al cotxe és capaç de veure quanta estona ha trigat la senyal en arribar des del satèl·lit. Com la velocitat de la llum és més o menys constant, doncs a partir d'aquí, per el que es diu triangulització, doncs sap on ets.
I els aparells, l'aparell físic, això ho fabrica un altre? Vosaltres o també ho fabriqueu vosaltres?
No, nosaltres...
O sigui, això acaba sent una cosa que poses a la mà i vas caminant i te va indicant on ets, no?
Sí, correcte. Els aparells físics o els comprem a altres empreses. Tenim un proveïdor a Itàlia i un altre a Taiwan i a més també venem molt software per telèfons mòbils, sobretot iPhone i Android.
Ah, sí?
Sí, sí.
Tipo què? O sigui, què es ven? El mateix software vostre el veneu per telèfon?
Sí.
Com una aplicació, bueno, diguéssim.
Quan abans comentaves el TuneUp, és la marca del GPS, però també és el nom del software.
De l'aplicació, o sigui, que podem baixar.
Exacte, que no. La podeu baixar.
Molt bé, ràpidament.
Bueno, hi ha una versió de prova i després hi ha una versió de pagament. No? Però després ja tenim l'altra gamma de softwares, que és el LAN i l'Air, que són més softwares encaminats a preparar la teva ruta abans de navegar, a veure un cop has tingut les dades de la teva excursió, d'això, descarregar-te l'ordinador i veure el nivell, el pendent que has pujat o veure el temps que has trigat a fer la ruta. Un més és el software TuneUp, que és per navegar, o sigui, un cop tu t'instal·les el software a dins del GPS pots navegar i veure per on vas, i l'altre és més un software de preparació, anàlisis, de veure com funciona.
Ara l'Ivan ens ho està ensenyant i tenim aquí tota una muntanya desplegada en el nostre telèfon i, escolta, realment fa...
Uau!
Fa patxoca, eh? Jo em pediria igual, encara que anés a
penjar. Un mapa en 3D.
Però un mapa en 3D d'una muntanya, en aquest cas.
Això és Collserola.
Això és Collserola? Mira que bé.
Sí, sí.
Caram. Mm-hmm. Escolta, i com se us va córrer posar-vos en això? De sobte vau dir, ara anem a fer mapes del Tibidabo i de Collserola i de no sé què.
Sí, això...
Perquè tu eres tècnic, tu eres enginyer.
Jo sóc enginyer i efectivament fa 10 anys treballava a una empresa farmacèutica fent informàtica per màquines d'anàlisi de sang, però mira, vaig decidir plegar.
Escolta, això és un canvi.
Home, devia ser molt avorrit perquè...
No, era
màquines d'anàlisi.
Deu tenir la seva cosa, també.
Deu tenir la seva cosa, però
sí, no tenies
allà vas pensar més altres coses.
Sí, no, estava en empresa Grifols, que ara, després que vaig marxar, va pujar moltíssim.
Déu-n'hi-do. Vaja.
Bueno, però és igual. Encara vaig a veure's tant en tant. Bueno, llavors feia ja anys que jo tenia com a hobby el fet de fer una aplicació informàtica de mapes, ja estem parlant dels 90, però bueno, era un hobby, però bueno, realment el 2001 vaig decidir que m'atrevia i que intentava doncs, veure si podia ficar-ho això a la venda, a internet, a aquesta petita aplicació, i a veure què passava. Vull dir, no costa res deixar estar un any a veure què passa. I sí, vaig ficar l'aplicació a la venda, vaig veure que començaven a arribar ingressos, molt poquets, però bueno, em van donar per contractar un amic meu que m'ajudés amb la pàgina web, en la qual ja érem dos, i així a poc a poc pues, hem anat creixent fins a arribar on som.
I eren... Quina aplicació era? O sigui, ja eren les aplicacions que esteu venent ara? O sigui, aquella primera? O...
Era l'aplicació LAND, l'aplicació que tenim de PC. Era una aplicació a PC on et permet veure els mapes i sobretot doncs, programar rutes i també veure rutes que ja has fet, doncs poder-les reproduir. Per exemple, doncs, veure en quina velocitat vas pujar aquella muntanya o tot temes d'anàlisis.
I això de la muntanya és perquè tu eres muntanyer o simplement buscaves un forat, alguna cosa que no estigués tan tocada, no? Per les carreteres n'hi ha molts de muntanya, igual n'hi ha molts, i jo sóc un ignorant de muntanya i ara em caurà la bronca, no? Però en principi de muntanya no en sona que n'hi has cada anys, no?
Bueno, alguns n'hi han, però són... però no tants, evidentment. No, jo era molt aficionat a bicicleta, tant de carretera com muntanya, i també molt aficionat a volar en parapent. Amb la qual cosa, clar, tenia una gran necessitat de mapes. Amb la qual cosa, em vaig fer una aplicació per mi mateix perquè m'ajudi.
Això sempre funciona, eh? Sí. No, posar-se la pell de l'usuari.
Jo crec que és molt important ser usuari del teu propi producte. Clar, és que si clar. No, és molt difícil. Jo crec, amb això també estic molt content que molts companys meus de l'empresa són muntanyistes i
ja proven, no? Cada nova actualització té un procés de control i de provar el producte que vaja, creiem que és vital per anar millorant el servei que donem als usuaris, no?
I algú que puja a la muntanya en la vostra aplicació, què hi troba? Hi troba el mapa aquest cartogràfic, per tant, les curves de nivell, també les fonts, els carrers, els carrers, no, perdó, els camins... Sí. Tot això, no? Suposo? O què pot fer? Què es fa amb un GPS de muntanya?
Bé, no només hem de pensar que hi ha un mercat, per exemple, d'excursionistes, no? Nosaltres tenim clients doncs, des de guardes forestals que fan servir els nostres programes per aquest tipus de producte, ministeris de defensa que diuen doncs, al nostre país hi ha un forat en el servei de control de muntanyes i tipus d'això. Després hi ha el turisme. Nosaltres també hem donat sortir d'aquest producte que diem Donat Turisme, que és, per exemple, doncs, a una casa rural que té uns clients, doncs, poder oferir un servei de rutes i excursions amb un GPS, doncs, per la gent que no coneix el territori, donar rutes interactives que pot, per exemple, mentre arribes a una església abandonada, que et surti informació d'aquella església, que et surti un vídeo explicant doncs, la història d'aquella església, etc. I també doncs, un fenomen que veiem que va en augment en segons quin països, que és doncs, l'esport d'aventura, no? Per exemple, nosaltres tenim clients que són aficionats al 4x4, al motocross, a les excursions, per exemple, al Pol Nord, gent que se'n va al Pol Nord i, clar, necessita...
Sí, hi ha molta afició.
Sí, molta afició, no? Al Pol Nord de vacances.
No, hi ha una cua per anar...
No, ja m'enteneu.
Però sí. N'hi ha mapa del Pol Nord? Bueno, això és tot pla, no? Neu i prou,
tot
no?
Tot blanc, no?
Hi ha camins?
Hi ha les excursions aquestes...
Traçades?
No, gent que, bueno, que els podíem qualificar de grillats una miqueta, que fa aventures d'aquestes, no?
Cada cop n'hi ha més, sí.
I clar, tu te'n vas al desert, tu te'n vas al Pol Nord... I en cas de necessitat o en cas d'això, el GPS et pot donar les coordenades i et pot salvar la vida en qualsevol moment.
Segur,
no?
En un lloc d'això, segur que al mig del pol o al mig del desert el GPS és la millor referència, perquè no en tens de referències físiques.
No hi ha cobertura tampoc de mòbil, no?
És que el GPS, no, corregeix-me si m'equivoco, però no funciona amb el...
Per això no necessites, no?
No necessites, no.
Per això que és l'única que tens.
Aquest,
no?
Pots.
Abans heu dit que la majoria, em sembla que has dit el 70%, Ivan, per cent del vostre mercat és internacional, i deies que França és el més...
Sí.
I n'hi ha alguna raó perquè a França n'hi hagi tant això? O...
Sí, fa 3 anys vam fer un navegador per l'empresa francesa Mapas, que també es diu IGN, Institut Geogràfic Nacional, igual que el de Madrid, i els van fer el navegador per ells. I ells el van vendre per tota França i bueno, va ser un èxit bastant gran. Ara ells ja no es volen dedicar, com a empresa pública, a fer navegadors, però bueno, és igual, ja ens coneixen a França i per tant doncs, és relativament fàcil de vendre. I jo estic molt orgullós de vendre a França perquè és un mercat difícil i està funcionant molt bé, el qual dona molta satisfacció.
Clar, i més hi ha molta tradició, de fet, a França, sí, pel tema aquest d'esports, allò a la natura, no,
i també
és una bogeria.
El que anava a dir és que a França hi ha un factor, podríem dir, cultural, que és que ells estan acostumats molt a per exemple, a una descàrrega a internet, a pagar per una cartografia o a pagar per un software, cosa que, per exemple, aquí a Espanya o a Catalunya no estem tan acostumats, no? De dir, sempre intentes buscar la pirateria, no? O el factor aquest, i a França això sí que ho tenen, o sigui, tenen molt conscient que si una cosa te la descarregues per internet, doncs té el seu preu, i també el volum de descàrregues que tenim a França és molt més elevat que el que tenim a Catalunya, per exemple.
Per tant, vosaltres teniu, diguem, cartografia de diferents països, no? I la seleccioneu en funció del mercat que teniu. Jo què sé, no ho sé, el Kirguistan no el teniu, sí. Posem per cas.
No, no el teniu.
Val, perquè no teniu clients allà i, per tant, quin interès té tenir-lo, no? O com funciona això? Com feu la selecció de quin país voleu fer, quin país no?
Bueno, també hi ha un factor de poder o no. Com deia l'Ivan, hi ha països que la cartografia depèn totalment, per exemple, del Ministeri de Defensa. És el cas de Portugal. Nosaltres, per exemple, tenim mapes de quasi bé tota Europa, però de Portugal no en tenim perquè la cartografia és propietat de l'exèrcit portuguès. I demanen...
No la venen, no? La venen a un preu...
La venen a un preu que et fa no comprar-lo. Ja. Llavors, clar, et trobes amb aquest cas i ara, per exemple, m'ha arribat un acord amb el govern sud-africà que per 70 euros de canvi d'això, doncs, ens faciliten tota la cartografia i hem arribat a un acord que està molt bé, no? Et trobes casos
diferents.
Perdona, per
70 euros t'han venut la cartografia de Sud-àfrica?
Per 70 euros hem arribat a un acord per poder distribuir la seva cartografia en els nostres GPS, i ells per exemple, són països que, per exemple, com altres països que hi ha, l'ofereixen a l'usuari.
Perquè també els interessa.
Són dades obertes.
Són dades obertes,
exactament.
També els interessa, no? Pel turisme, pels turisme, esports...
Per això et dic que és molt d'això del país, no? Cada país és un món i et pots trobar que un país de l'altra banda del món t'ofereixi la cartografia totalment oberta,
no?
I Portugal, o per exemple Sud-amèrica, que també doncs, tenen governs bastant restrictius en aquests temes, doncs no t'ofereixin aquestes facilitats, no? Són maneres de dur una mica...
Però llavors amb Google Maps, per exemple, si jo busco ara carrers de Lisboa, les dades de qui són? Les que té Google Maps, per exemple? Bueno, Tele Atlas o...
En aquest cas són... Estàs parlant de dades de rotables, sí, evidentment, de Tele Atlas. Tele Atlas, ells passen dels governs. Ells el que fan és recorren ells sols el territori amb camions o com sigui, i per tant els mapes són seus. Va. Pràcticament no necessiten que el mapa del govern de turno. Amb la qual cosa ells sí que et poden donar tot el món.
Una feinada, per això, no? Per aquesta gent.
Sí, 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 però bueno, és el seu negoci, sí. El seu negoci és assegurar-se de tenir mapes actualitzats i per això, doncs, et dic que tenen molts camions que van recorrent el territori, així van fent fotos a tots els carrers, a tots els rètols, i així ho fiquen al mapa.
Però això ho fa Google també per ell mateix, no? On hi ha els famosos cotxes aquests que feien el Google Earth? Sí. Per què necessita Google a Tele Atlas si ell també té els cotxes?
Sí, això és un... Jo personalment penso que Tele Atlas no... Es va equivocar venent-li els mapes a Google, perquè Google el que ha fet ara és copiar-li. Llavors, ara Google està fent els seus propis mapes. Ah. I d'aquí uns quants anys li dirà Tele Atlas, ja no te quiero más. I es quedarà Google sol amb els seus propis mapes. Amb el qual Tele Atlas haurà perdut una bona quota de mercat perquè ha creat un competidor. Abans estaven ells sols, pràcticament només hi havia dues empreses, una es deia Naftec i l'altra es deia Tele Atlas. I ara Google els està traient aquest mercat també. Però bueno, per ara, almenys a Espanya, encara els mapes encara són de... Els mapes Google d'Espanya encara són de Tele Atlas. Però em sembla que al nord d'Europa ja són mapes propis de Google.
I als Estats Units també, em sembla, no?
Sí, sí, sí. O sigui que pobre Tele Atlas s'està trobant amb un nou competidor. El seu client s'ha tornat un competidor.
Això ja sol passar.
I això té a veure amb aquest embolic dels nyaps aquests en català i castellà? Aquesta relació entre ells suposo que no molt, molt cordial?
Bueno, jo crec que això ha sigut un accident i que no hi ha hagut cap
mala intenció.
Crec. Tot això crec que ha sigut un error des de Bèlgica, que ja us explicaré més endavant, de concepte, però que no, i que on Tele Atlas...
No?
Tele Atlas no va ser pas conscient d'això. Bueno, us expliquem el Google Nyaps.
Però si de cas, com que ara hem de fer el tall per la publicitat d'aquí dos o tres minuts, deixem-ho per després i mentrestant, si et sembla bé, aprofitem i que la Cristina ens expliqui això de que Twitter l'ha banejat, perquè ara acabes de guanyar molts punts. O sigui, si Twitter et persegueix a tu, Això...
No em persegueix, no sé, m'ha posat una llista negra.
No sabia ni que existia això.
El dia 24, o sigui, jo ja en plan preparant el Nadal...
Vas dir alguna cosa de cagar?
No,
de
no,
cagar,
no, no, no vaig dir res inapropiat, al contrari, felicitant el Nadal a molta gent, no sé... I res, vaig entrar a l'aplicació de Twitter mateix, ni tan sols a través d'una altra aplicació. I primer em va sortir un missatge d'error que estem ocupats, no sé què passa, i de seguida hi ha una cosa en vermell que diu que aquesta conta ha estat suspesa. Suspesa, li diuen.
I no saps per què? Això és que algú t'ha denunciat per alguna cosa?
No sé. Aleshores jo vaig fer el formulari de suport, vaig demanar tal, i he fet tots els passos que m'han anat demanant, però de moment segueixo amb la conta suspesa.
I no t'expliquen per què
t'han suspès. I no m'expliquen per què. No, de fet, ja et diuen que hi ha una sèrie de raons per les quals suspenen comptes, que és que fas spam o fas no sé què, i jo els he jurat i per jurar que jo no he fet res de tot això. Ah. I estic pendent, i bé, he esbrinat a través de la xarxa molta gent que m'ha dit que estic absolutament a les seves mans, perquè
si jo no havia sentit si mai volen, per part d'això, però...
tornen a activar, tampoc. I si no, no. Uh-huh. I, bueno, així he anat averiguant quins contactes poden haver-hi i si no em funciona, doncs aniré anant més lluny.
I fem una campanya trending topic Free Cristina Ribas i muntem aquí una pirula de mil dimonis.
És que, aproveu Cristina Ribas.
T'ho juro que m'he sentit super, super impotent i super indefensa perquè, a més, des del 2007 que porto fent coses a Twitter, que es diu aviat, però sí. Internet 2007 són molts anys. Mm-hmm. I cada seguidor el guanyes a pols, no? Una altra cosa és la gent que té impacte mediàtic o que, no sé, com vosaltres, que teniu mitjans i tal, però una conta individual fas els seguidors gotejant, no sé. Cada un val molt. Uh-huh. Ostres, pensar que de cop passes a zero, realment estic una mica...
O sigui, ara, si intentem accedir al teu compte...
Et dirà compte... que la conta està suspesa?
Que fort.
Ostres.
No sé.
Bueno, escolta, farem un trending topic Free Cristina.
No, quan s'arregli, que espero que s'arregli, ja explicaré com va. Ho he arreglat.
Molt bé.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Estudies? Vols escoltar música perfecta per a concentrar-te i aprofitar el temps? La Universitat Oberta de Catalunya ha preparat unes llistes de reproducció ideals per estudiar. Busca-les aquí a Spotify o entrant al web mentsobertes.uoc.edu. Subscriu-t'hi. La música és oberta. La teva manera d'aprendre també. UOC. Ments obertes.
Perquè el futur de la premsa ja no es juga al paper, sinó a les pantalles. Perquè el futur del país vol mitjans més independents, forts i participatius. Implica't en VilaWeb. Informa't de com participar-hi a mésvilaweb.cat.
Això és l'internauta, l'últim internauta de l'any, per cert, no ho havíem dit, però vaja, l'últim del 2011, parlant amb Martí Crespo, amb Cristina Ribas i també amb Ivan Tús i amb Joaquim Mac de CompGPS, una empresa que fabrica i exporta mapes en diversos formats, especialment de tema de muntanya, i amb el qual s'havien quedat abans del tall de parlar del gran tema dels últims dies, que és el Google Maps i tots els nyaps que ha fet el Google Maps amb els carrers i places del país. I l'Ivan deia que ens ho explicaria.
Sí.
Explica'ns. Perquè està el país desvanit amb el tema Google Maps.
Bueno, a veure, a Teleatlas antigament ells catalogaven els carrers d'Espanya amb un sol idioma. Llavors, a la seva base de dades, doncs, cada carrer tenia doncs, un sol nom. Per Madrid eren en castellà i aquí a Catalunya eren en català. I bueno, tot anava bé. Nosaltres som clients de Teleatlas des de fa 5 anys. Fa 5 anys que els hi comprem mapes i fabriquem mapes a partir de la seva base de dades. I bueno, doncs, els mapes eren correctes. sí que és cert que hi ha altres països, sobretot Bèlgica, on els carrers tenen dos idiomes. Tots sabem que Bèlgica també té un problema lingüístic bastant gran i, per exemple, a Brussel·les doncs està tota amb dos idiomes i llavors tu pots escollir, jo vull els carrers en francès o vull els carrers en
flamenc.
Vale, gràcies. I, evidentment, doncs, el qual vol dir que Teleatlas, que són molt propers a Bèlgica, doncs ho tenen... Són belgues o són
holandesos? No, holandesos, sí.
Bueno, Tom és belga... Em sembla que ells són belgues i Tom és holandès. Però, bueno, vull dir que aquest és un problema que ells tenen a casa. Amb la qual se suposa que estan molt acostumats a tenir carrers amb dos idiomes. Però a Espanya doncs, ho teníem només en un. En català, en una zona, i en espanyol, en l'altra. I llavors, a Teleatlas m'envia els mapes 4 vegades a l'any. Cada 3 mesos m'envia la nova base de dades. I a principis de 2011 ens arriba la nova versió i amb aquesta nova versió fem el mapa. I llavors el vaig a provar i veig que el nostre carrer, on estem situats allà a Arenys de Mar, que es diu carrer Draper, pone calle Trapero. I jo, esto què és? Estic parlant de fa un any, eh? I ja començo a pensar, què ha passat aquí? S'han equivocat? Doncs vaig un moment a Barcelona, veig que ja també els carrers estan tots traduïts i ràpidament truco a Teleatlas i els dic, escolteu, que us heu equivocat, que això no és així. I em van dir, no, hem ficat el mateix que a Bèlgica, hem ficat dos idiomes, també a Catalunya, el castellà i el català. I no, però això no és correcte, aquí l'únic idioma oficial pels carrers per la toponímia és català, hi ha una llei que diu això, que a més l'hem trobat, oi?
Sí, sí, sí.
Hi ha una llei de la Generalitat que diu que la rotulació ha de ser només en català. I me diuen que no, que ha d'estar amb els dos idiomes, això m'ho diuen des de Bèlgica. I dic, bueno, i a més el problema és que realment l'idioma principal per tota Espanya és el castellà. Llavors hi ha una base de dades secundària on hi ha els idiomes alternatius on a Catalunya sí que surt el nom en català. Però el nom principal és castellà. Mm-hmm. I clar, nosaltres fèiem servir el nom principal, perquè és el nom que se suposa que la gent espera. I bueno, doncs això vam retrasar la sortida d'aquest mapa uns 3 mesos perquè vam tenir que anar a buscar aquesta segona base de dades i dir-li al nostre programa que fabrica els mapes. Escolta, si en cas d'estar a Catalunya, fer servir la base de dades auxiliar, la segona i no la principal. O sigui, vam tenir que ficar un apanyo. Però això vam tenir molta sort perquè com som d'aquí ho vam veure. Però això ens passa, doncs jo què sé, a qualsevol altre país i ens hagués inculat el gol. Però clar, com era aquí, com en el meu propi carrer, va passar de Draper a Trapero, doncs clar, ho vaig trobar. Bueno, jo vaig avisar, evident, diverses vegades a Teleatlas i em van dir que se queda així i vaig pensar, vale, pues ja us ho trobareu. Com en diuen, tu mismo.
I efectivament, no? És el que ha passat, no? Al final.
Però ara per què Google, per exemple, diu que és culpa d'ells i eximeix a Teleatlas per això? Perquè Google... O sigui, Google podria fer el mateix que ho feu vosaltres. Podria dir-li als mapes...
Que agafi l'auxiliar, el segon mapa, diguem-ne.
És per això que Google...
Suposo que és el que està fent ara. Efectivament, ells estaran fent ara el mateix que vam fer nosaltres, de dir, bueno, doncs mira, en el cas d'haver català, ficar-lo prioritari respecte al castellà. I amb això solucionarien, si han de canviar el seu programa que importa els mapes Teleatlas per tenir en compte aquest cas particular.
Perquè els Teleatlas, o sigui, el mapa aquest auxiliar, diguem-ne en català, això també el genera Teleatlas.
Sí.
O sigui, seria realment, llavors potser deu ser aquesta la raó.
Però sembla relativament senzill, en canvi no ho han arreglat, no, encara?
Sí, sembla que sigui una mica com un canvi manual, en certa manera.
Bueno,
alguns llocs que es canvia, una altra ciutat no.
No ho sé perquè en certes zones ho han arreglat i en certes zones no. Nosaltres ho vam arreglar de cop, amb això que us dic, no? Dic, escolta, si la base de la secundària, l'idioma és català, fica-la com a llengua primària.
Uh-huh. I per què ha tardat tant? Si tu dius que això a vosaltres us va passar a principis d'any, uh-huh. Google no ha fet aquesta actualització fins fa poc, fins fa unes setmanes, que és quan va aparèixer tot el problema. Això vol dir que Google actualitza menys sovint que vosaltres, perquè imagina que Teleatlas devia enviar la base de dades a vosaltres i a Google el mateix dia, o si fa no fa, no?
Sí. No sé per què ells triguen més.
Sí, bueno, la meva teoria és que Google és un gegant i amb peus de fang, no? O sigui, el bi-local, bi-global, doncs el bi-global està molt bé, però el local sembla que en aquest cas no, no han tingut reacció, no? De dir, ells són molt grans, una companyia que fa productes increïbles i d'això, però alhora et trobes amb problemes d'aquests, no? De dir, quan vas a tocar al punt local, doncs tenen errors d'aquest tipus, no?
Mm-hmm. Errors que també els costen cars, perquè el sarau que se li ha organitzat a Google està monumental, no? Mm-hmm. I això estem parlant del Principat, però clar, el País Valencià, per exemple, on també la normativa toponímica és igual, no? És a dir, els noms valencians estan per damunt, o vaja, són els oficials, no? Doncs també l'Acadèmia Valenciana de la Llengua també ha protestat, etcètera, i m'imagino que a Galícia, al País Basc, deu haver passat el mateix, a les Illes. I realment Google s'ha trobat amb un problema, bueno, va ser trending topic mundial, no? el tema aquest, no? O sigui, s'ha trobat de sobte amb un problema impressionant, que a més, el que a mi em va cridar molt l'atenció és que Google Espanya no va reaccionar gens bé, no va fer ni cas, diguem-ho així. En canvi, Google Califòrnia va reaccionar, però immediatament va demanar disculpes, va dir que ho arreglarien. I també entren en xoc molts factors en el que el be global, be local, a vegades ens convé el global, més que el local, per dir-ho d'alguna manera.
Sí. Bueno, i també amb el perill que això suposava, no? Perquè si tu, per exemple, buscaves clar, un carrer amb la vessant catalana, doncs potser no t'ho indicava correctament, no? o t'enviava a un altre lloc.
La qualitat de la cerca baixa és evident, perquè tu com a usuari veus que allò està així i no estàs segur si és que no va bé el sistema de mapes o el que no va bé, que és el que passa, que és el
noms. De tota manera no explica coses ridícules, no? Perquè, clar, o sigui, traduir calle trapero, bueno, és ridícul, però al final és una traducció literal, no? Mm. Però com és que tradueix Joanot Martorell per Juanito...
Clar, no sé què, que és,
això sembla ridícul.
Amb el Google Translator, això no va dir...
Que sí, però després, curiosament, tradueix això, però si n'hi havia un carrer dedicat a Winston Churchill, este no el traduïa. No? Per què traduïa només els...
Bueno, com deia la Cristina, suposo que és el Google Translator, el mètode aquest que fa servir una base de dades, i quan té una paraula reconeguda doncs no la toca, però en aquest cas doncs fa traduccions incongruents, no? José Placita, Josep Pla. Mm. O sigui, el que té detectat a la base de dades ho manté, però el que no busca la traducció més similar i et dona el resultat aquest, que és infumable.
Que, suposant que això que expliqueu de les dues versions de català i en castellà, això que explicaves de Bèlgica, no? Suposant que aquest fos el punt de vista, igualment està malament, perquè... Mm. Perquè Josep Pla és Josep Pla. Mm-hmm. Sí.
En tot cas seria Calle Josep Pla.
Exacte.
Però no Calle José Placita, que això és absurd.
O el draper mateix, és que, clar, és tornar massa el mateix. Sí.
Però no, això segurament vol dir que Teleatlas devia fer-ho a lo bruto, és a dir, tirar tota la seva base de dades sobre el Google Translate o una eina similar i fot-li que ve gros, no? I ja està.
Clar, que l'error és monumental si penses que abans ho tenien bé.
Sí.
No és que partien d'una situació en la que s'havien de buscar la vida perquè no tenien la informació, no, és que ja ho tenien bé. És que això és el que sorprèn més, no?
Sí, jo no ho sé, he parlat amb ells, però no, en aquest cas no m'ho han explicat, però jo crec que això és un simple error. Algú va decidir que havia de ser bilingüe.
Aquest és l'error, sí.
Però va decidir això.
No és un error, si és algú que ho va decidir.
I després un altre devia pensar, jo no trobo els noms en castellà.
Exacte,
pues mira,
com
mi jefe m'ha dit que ho ha d'estar en dos idiomes, us vaig automàtic amb un programa traductor. I ningú ho va verificar i això va quedar així. I ja està. Ja us dic, jo crec que no hi ha cap mala intenció de ningú en fer això, sinó simplement una sèrie de... una encadenació de petits errors que al final, doncs mira, han rebotat fins al Google Maps.
I tens idea de si Teleatlas li ha arribat la polèmica? Si són conscients de la que s'ha... Bueno, m'imagino que Google deu haver telefonat a Teleatlas igual que vas telefonar tu, i amb tots els respectes cap a tu no és el mateix que diguen és l'Ivan que diguen és l'Eric. No? Sona diferent. L'Eric Smith, vull dir,
Sí.
Però teniu alguna idea de si Teleatlas és conscient de la que s'ha liat?
A veure, fa un any, quan vaig parlar amb ells, no. El que passa que Teleatlas s'ha reestructurat moltíssim, Teleatlas Iberia, i tota la gent que jo coneixia ja no hi són. Amb la qual cosa és gent nova, amb la qual tinc menys contactes, i per això no m'he atrevit aquests dies a trucar-los. Però els trucaré, perquè vull a més inclús donar-li la meva opinió i la meva ajuda. Escolteu, hem d'arreglar això.
De totes maneres, fa cosa d'un any o dos, potser dos, jo, si no m'equivoco,
Google Maps utilitzava la base de dades del cartogràfic en lloc de la de Teleatlas. Durant un període?
Potser per... A veure, sí, feia servir les del cartogràfic per les fotos aèries.
Ah, val. Mm?
I aquí, aquesta va ser una altra polèmica. Les fotos aèries del cartogràfic doncs, tenen molta més qualitat que les fotos de satèl·lit que feia servir Google, i llavors el cartogràfic va arribar a un acord amb ells i li va donar totes les ortofotos de tota Catalunya.
Ortofotos, què vol dir?
Ortofotos vol dir fotos fetes amb avió, fotos aèries. I ortofotos vol dir que estan ben enganxades al mapa. Aquí la paraula tècnica, disculpa. I llavors el que va passar és que, clar, aquestes fotos doncs, tenien un altre tipus de verd, un verd una mica diferent al verd de...
Sí. Que això es veia a la frontera.
I això es veia a la frontera. I a Madrid es van indignar moltíssim. I ja tornem a estar amb un petit error que no té res, que tampoc tenia cap mala intenció. No volíem marcar-nos diferent. Simplement, clar, mapes més bons que els altres i tenien, bueno, no sé, devien estar fets amb més llum o una altra hora del dia i els verds eren més blancs, més brillants, i per això es veia la diferència.
Però hi havia molta més qualitat d'imatge. Mm. No?
Però bueno, allà a Madrid ho van prendre com una agressió. Bueno, doncs mira.
Sí, sí, també se les va carregar Google, em sembla.
Sí, sí, sí.
Home, és que ben mirat, això de ser el senyor Google, deu estar molt bé per una banda, no? Però també te deu caure cada marrón constantment, perquè clar, una empresa tan gran, d'una dimensió tan gran, amb un impacte tan gran sobre la vida de les persones, perquè clar, el més fort no és, diguem, l'error d'un senyor de Teleatlas, el més fort és la enorme quantitat de gent que cada dia usa navegadors, usa tal, i que de repent es troba que no sap on va. Però jo crec que el principal problema amb aquestes traduccions surrealistes és que t'hi perds. T'hi perds de veritat.
No
saps on vas.
No saps on vas, no saps on està el carrer que busques.
De quin carrer m'està parlant aquesta gent, no? Aleshores, jo crec que l'impacte d'una empresa com Google sobre la vida quotidiana de la gent és tan gran que, clar, això ha de tindre unes conseqüències també.
Els conflictes en deuen tenir molt sovint, jo crec.
És gran i serà més gran.
Sí, segur, encara?
Sí,
tu
sí,
creus?
Jo crec que sí. Google s'està acostant a segons quins sectors a un sistema monopolístic en segons quins sectors estem parlant. Llavors, tots sabem què significa, no? Ser un monopoli en segons quins... Hi ha coses que nosaltres fem servir els productes de Google i moltes vegades no som conscients de què fa Google amb les nostres dades o amb les nostres vides. I aquí hi ha un tema perillós, eh? O sigui, Google està molt bé, i jo soc un pro Google total, té uns productes magnífics, però alhora que qui vigila el vigilant, no? Una mica és aquesta disjuntiva entre oferir molts bons productes i estar a l'avantguarda de la tecnologia i alhora no saber ben bé que fa Google amb les nostres dades o amb la nostra situació, etcètera, etcètera. No? O sigui, aquí s'obre un conflicte que crec que en els pròxims anys en parlarem bastant.
Per exemple, en el tema del Google Earth i del Google Maps, va eixir tota la polèmica aquella de que els cotxes de Google arreplegaven les adreces de les wifis, no? Que és una cosa que no entès mai perquè caram els interessava això. Quina raó hi havia per arreplegar les adreces de les wifis, no? Clar, són coses que a vegades comportaments que et sorprenen, no? No sé si hi ha alguna raó tècnica que justifique agafar...
Només aquella idea de ja que estic aquí, per si de cas.
Jo crec que sí.
Només els que obren això...
Races.
Races. Passa un altre clable, no? Diu, per si de cas. Jo crec que aquestes empreses, com que els costa tant, aquestes superinversions, imagina't, passar tot el territori, doncs diuen, va...
En previsió, dius, mira...
Sí. Clar, també. Però això s'ha d'anar en compte, com dius tu, eh? Sí, sí, realment. I la dependència, que amb els mapes s'ha vist, o sigui, comencen a fallar els mapes i resulta que tots mirem el mapa 3 vegades al dia, perquè si portes el nen a una escola, als esports, per exemple, quan portes nens petits als camps de futbol i no sé què que no trobes, perquè la gent no sap, és que és una dependència absoluta. I ho veig... No, imagina't que comença a fallar i aleshores te n'adones.
No, jo, per exemple, em va sorprendre la primera volta que vaig usar el Google Maps caminant, no? Perquè estava ja acostumat a que el GPS era una cosa de cotxe, no? I de sobte un dia que no trobava tant, a veure, obric el mapa i mira, no? I, i ara ja te fan la ruta caminant, i el que tard és caminant, i com anar en tren i els horaris de metro, no? I unes coses impressionants.
Sí. Comparadors de vols, valoració de restaurants, bueno, Google... És això, no? O
sigui... I això com pot afectar una empresa com la vostra? Dir, ara no es posaran en el vostre mercat, se suposa, però d'ací 10 anys igual se us ha menjat també el vostre mercat.
Especialització i arribar allà on Google no, o altres empreses així d'envergadura no puguin arribar, no? Donar un producte de més qualitat en un sector més concret, no?
I a més ja ens va passar, és a dir... Fins al 2005 el nostre negoci principal és una aplicació de PC que pintava mapes en tres dimensions, igual que fa el Google Earth, i per on tu podies veure les excursions que ja havies fet. Clar, a l'aparèixer Google Earth ens vam trobar que el nostre principal producte quedava ja eclipsat. Mm-hmm. Ja vam patir les conseqüències. Bueno, a partir d'aquí doncs, vam decidir doncs, anar-nos a moure'ns al mercat dels mòbils, i també va ser quan vam parlar amb Teleatlas, vam crear el producte Tonaf, i tot això, però ja ens ha passat un cop que Google es fica dins d'un sector on estàvem nosaltres molt, molt còmodes abans.
La sensació deu ser tremenda, no? De repente vol entrar l'elefant per la porta.
Bueno, va ser un any, el 2006, on si jo estava sopant amb amics i començaven a parlar de Google Earth, doncs jo ho sento molt, però m'aixecava i marxava. Perquè, clar, feia mal, i tampoc però no tenia res a fer, és a dir, no em posé a discutir, o sigui, mira, continueu parlant de Google Earth, jo me'l conec molt bé, però jo marxo, quan torneu... Quan acabeu, torno. No puc fer més, perquè... Però bueno, va anar bé. Ara tenim l'altre navegador, el Tonaf dins dels mòbils, que jo crec que està molt xulo i encara no tenim l'ombra de Google. I si torna a entrar, bueno, com ja ho hem superat una vegada, espero tornar a superar una segona vegada.
Hi ha més camps per recórrer.
Teniu alguna aplicació amb temes marins?
Sí, també. Sí? Ah, també tenim mapes marins.
Mapes marins, què vol dir? La mar és plana.
No, però hi ha guillots, hi ha ales i tot això.
Sí.
No?
Sí.
Clar, i no, a més a més, si el teu barco és... has de saber la profunditat, perquè per segons quins llocs et pots quedar embarrancat.
Sí.
I això ho feu també? Un mapa que de vaixells, de dir així, la fondària és tanta.
Això
a
França és un... Hi ha mercat aquí a França,
sí, sí. Ara estem... És un dels productes que vam començar aquest any i l'any que ve el continuarem treballant amb això. Mm-hmm. Perquè és el que ens faltava. Tenim mapes de carretera, de muntanya, inclús aeris, i ens faltava pues, tenir el món marítim. I el tenim ja més o menys bé i cada vegada millor.
Hi ha alguna aplicació ja online, o sigui, disponible?
Per iPhone encara no ho tenim, però ho tindrem molt aviat.
Molt bé.
No, una curiositat precisament que volia sobre això. Vosaltres el TuneUp el comercialitzeu amb una màquina, amb un aparell, diguem que el dus en la mà, a prop i per això, no? Però també el comercialitzeu ara per iPhones i per Androids. Què té més eixida, els telèfons o encara els aparells antics? Antics no volia dir, eh? Vull dir, els aparells.
Sí, aquí hi ha una evolució, no? El que és muntanyer no el veig jo emportant-se un iPhone a la muntanya. Actualment, tal com són els smartphones i les característiques que tenen. Resistència a cops, autonomia, etc. No? Llavors, encara no s'ha produït aquests dos mons a fusionar, no? Actualment els nostres GPS pues, són productes pensats ja per posar-ho en
climes. Si cau no es trenca...
Exacte, no? Amb inclemències meteorològiques adverses, etc. Actualment un iPhone pues, té aquesta limitació, no?
I bateries, eh? L'iPhone amb GPS en marxa... L'iPhone amb el GPS en marxa en una hora s'ha de tamaig de les bateries. I els nostres aparells aguanten 12 hores. I bueno, només per això ja val la pena, doncs, encara s'ha d'anar amb aparells especialitzats. Mm-hmm. Però, bueno, evidentment, algun dia els telèfons tindran bateries llargues i llavors suposo que ens tirarem de cap només cap a telèfons.
Aquesta setmana, no?, he vist una informació de que precisament és d'Apple, estaven creant una bateria d'hidrogen o no sé quina història, que duraria setmanes. Mm-hmm. Amb una càrrega pot durar setmanes i que, a més, és molt més ecològica i no sé quantes... pel·lícules d'aquestes que...
Aquest és el punt feble de moltes coses que parlem, eh? A més, amb el GPS consumeix més, no?
Molt més.
Aleshores, per tant, diguem que vosaltres continueu venent més la parella. Pels muntanyers continua funcionant la parella, no el mòbil.
Bueno, de descàrregues també en tenim, eh? I no... Ara mateix hauria de mirar més o menys com ho tenim distribuït, però els aparells ens funcionen, o sigui, per això que et deia, els telèfons mòbils i els smartphones encara no estan preparats per activitats d'aquest tipus, no? Mm-hmm.
Molt bé, doncs això ha estat aquest últim internauta del 2011, un internauta muntanyer, viatger i googlissat. Això de Google és... segurament és una referència impossible ja d'evitar, tot i que diuen els experts que enguany ha estat un mal any per Google. Diuen que se'ls ha paregut, que se'ls ha girat massa competència i que entre Facebook, Apple i no sé qui més...
I sobretot que les últimes ja aplicacions de Google ja tampoc no han estat després les capdavanteres, no? Ara està fent intents sempre ja... en reacció a una altra.
Bueno, el Google Plus no ha funcionat.
Ningú en parla. Sí, sí.
No, és que ningú en parla. És que ni a la Cristina li retiren el compte de Google Plus. Per tant.
Em costa. No,
tot això dels cercles és molt complicat. Jo ho he provat i és molt complicat.
Sí, bueno, jo dic la meva teoria. O sigui, Google, jo crec que després dels fracassos que ha tingut amb el Wave, amb el Bus, etcètera, sí. Si fracassa també amb Google Plus... li caurà una bona, eh? Jo crec que el potenciarà, o sigui que l'aguantarà fins que pugui. I sobretot el Gmail, que té molta força, intentarà vincular les dues coses, que llavors sí que és un factor de dir, nano, o tens el Gmail i fas servir el Plus.
Si ho vinculés més estaria millor, però clar, bueno, no sé, jo és que no l'entenc, el trobo molt, molt, molt raro. Potser és allò que diuen, que no tenim temps per un altre xarxa, sí. No?
Home, jo penso que és una bona senyal que no s'ho quede tot. Perquè, també, francament, també. Vull dir que li apareguen competències capaces de menjar-li terreny en algunes coses, que es continuï siguent un cercador important, que continuï tenint el Gmail, eines importants, el YouTube, que és de Google, però que no s'ho mengen tot, jo crec que és una bona notícia, perquè si no la cosa començava a fer una miqueta de por. En fi, això ha estat l'últim internauta de l'any. L'hem fet amb el director general, el CEO de compegps.cat. Hem dit molt poques vegades l'adreça, www.compegps.cat. Ivan Tus, Ivan, moltes gràcies per tot el que ens has explicat. I també amb Joaquim Mac, de màrqueting i comunicació de la mateixa empresa. Gràcies, Joaquim, també per ser amb nosaltres. I hem tingut, com cada setmana, el Martí Crespo. Martí, ens veurem l'any vinent.
Bon any.
A l'altra banda dels vidres, amb un resum que farem, no? del 2011. A l'altra banda dels vidres, en Jordi Carreño, i aquesta setmana la nostra contertuliana habitual sense Twitter, la Cristina Ribas, que esperem que recuperes aviat el compte de Twitter.
Avisa,
quan recuperes, avisa, que t'enviarem missatges tots.
Moltes gràcies.
Per recuperar això. Això ha estat l'internauta, ens trobarem l'any vinent, el 2012, la setmana vinent, de fet, tampoc cal ser tan grandiloquent, parlant, com sempre, del que fa la gent amb la tecnologia i amb internet.
L'internauta. El fem perquè podem.